Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El parc de Collserola continua blindat esportistes i excursionistes per evitar que s'escampi el virus de la pesta porcina africana. De fet, hi ha 2 positius i 8 casos sospitosos. Pel que fa a l'origen, la principal hipòtesi podria ser la d'un entrepà amb un mutit en mal estat que hauria estat menjat per un porc senglar, però encara no hi ha un resultat concloent. Per tot plegat i per evitar el risc de contagi o la propagació, està prohibit l'accés al parc. Els centenars d'accessos repartits per tot el perímetre s'han instal·lat cartells informatius i cintes que deixen clara la prohibició. Tot i això, hi ha alguns despistats que no són conscients d'aquesta prohibició.
Hasta aquí no ho sabia, hasta aquest punt no. Jo en creia que era precaució per nosaltres, però bueno, si ja que tornem darrere, tornem. No hi ha cap problema, no me posaria males a ningú.
Sabíem que havien dit que tancaven els accessos perquè creien que trobaríem policia o perquè creien que vindrien a fer soldats. Va dir així que posava a Google. Però que hi ha moltes entrades. Nosaltres venim d'aquí dalt de la muntanya, per tant no en trobes res tancat. Clar. I hi ha gent que ve de Sant Just, caminant fins aquí.
I cada any s'infecten prop de 500.000 de persones a Catalunya amb el virus de la sida. És un nombre que es manté estable des d'abans de la pandèmia, tot i que, si mirem enrere, els nous casos han baixat a la meitat des de l'any 2010. El Departament de Salut calcula que més de 36.000 persones tenen el virus de la sida a Catalunya i una de cada 20 no ho sap. Per tant, pot continuar encomanant-lo. Ho ha explicat avui a la xarxa la cap del VIH de la Fundació Lluita contra les Infeccions dels Germans Trias i Pujol, Eugènia Negredo.
Elles mateixes no creuen que puguin portar el virus i, per tant, es diagnostiquen molt més tard. En aquests casos, la infecció ja, les defenses ja estan més baixes o inclús en alguns casos d'aquests, que arriben a ser el 50% dels nous diagnòstics avui en dia, alguns d'aquests inclús ja tenen el que en diem el SIDA, no? Que ja és una fase molt més avançada de la infecció.
I l'actriu Elisa Moulet reclama 3 anys de presó per a l'exdirigent de Sumari Íñigo Errejón per un delicte continuat d'abús sexual. La petició l'ha feta a l'obertura del judici oral contra Errejón, que està acusat d'agressió sexual. I Reus implanta a partir d'avui a la zona de baixes emissions. D'aquesta manera es comencen a sancionar els vehicles sense etiqueta ambiental que accedeixin a la ciutat. Els residents en cotxes contaminants que paguin l'impost de vehicles de Reus podran entrar-hi en normalitat fins al 31 de desembre de 2027. 11 persones mortes en accident de trànsit a Catalunya el mes de novembre. Són dades del Servei Català de Trànsit fins al 30, 132 en persones en registres de carreteres interurbanes, gairebé un 4% més que el mateix període de l'any passat.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dilluns 1 de desembre del 2025. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala, baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Coneixerem de primera mà el projecte Resmet a la Costa Brava, remarem al Delta de l'Ebre. Ens explicaran en quina situació estan les peixateries i què és allò que més demanda té últimament. Coneixerem en què treballen des del grup d'acció local pesquer, remarem un altre cop, però anant fins a Arenys de Mar, i acabarem el programa d'avui parlant d'alimentació, però de les tonyines. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda, Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Randa Mar surti de port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda, feliç desembre. A wish you a Merry Christmas.
Tres dies i Nadal.
A wish you a Merry Christmas.
Quan hem començat desembre, preocupats pels porcs, per la pesta forcells africana.
Ostres.
Sí, sí. Sí, és tot una alegria, festa major.
Els pollastres,
entre la grip aviar, el porc, no?
Alguna cosa a veure amb el salmó, peixos, així en general?
No sé, no. Haurem de menjar, aquest Nadal haurem de menjar... Ah, sí, estaria bé.
Només torró.
Oh, torré de xocolata tot el dia.
Veus?
Jo compro.
A més d'aquells que... te fa, eh?
Compro,
com si fossin d'arròs.
A favor.
Doncs vinga, ja està. Adjudicat.
Han adjudicat. Ja anem està. A saludar la Cel Prieto des de radiodelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda, companyes. Bé, de dilluns, podria estar millor, però començant la setmana en ganes, començant lo mes en ganes, d'aquí 24 dies, bueno, estarem celebrant Nadal i, bueno, en il·lusió, la veritat.
Tres dies i vacances, tu has de pintar així.
Correcte, correcte.
Anem a saludar en Sergi Corral des de Ràdio en l'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda a tothom, prop de bé, aquí, començant setmana un dilluns, bé, començant mes de desembre. Avui, els que fem el del temps i mirem coses aquestes, és el dia que tenim feina, perquè hem de fer els resums del mes, de la tardor meteorològica, que també s'acaba la tardor meteorològica.
Sí, el dia 21, encara ens queden uns quants dies, però...
Per l'astronòmica, sí, la meteorològica l'hem acabada, eh? Ja, avui ja estem a l'hivern meteorològic.
Ah, sí?
Sí, 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 avui hem arribat a l'hivern.
Això no ho sabia.
Veus?
Que... farà fred, eh? Diuen que farà fred aquests dies.
Bueno, menys que la setmana passada.
I per la setmana vinent, què?
Diuen, molt de vent? Marxen molt lluny, marxen molt lluny.
No, marxo lluny, no
marxo lluny. Falta molt per això, encara.
Estic aquí al costat, eh? Són 5 dies, eh?
Marxen molt lluny, falta molt per això, encara. Vinga, va, anem a saludar en Guillem Pérez des de Canal Blau Ràdio. Guillem, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, doncs començant setmana, la veritat, començant mes, i ja encetant, per fi, aquest calendari d'advent i amb els ulls posats cap al Nadal, ja.
Amb els ulls posats amb el Nadal, amb l'edactes que hi haurà aquest Nadal, i també anem a saludar l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, doncs bé, també, content perquè ja som desembre, i sí, sí, d'aquí poc Nadal, les festes, vacances, això és molt important, sé, Marina, que també les estàs desitjant amb candeletes igual que jo, i res, doncs bé, contents.
Doncs això és l'important, si esteu contents, això és el més important, ens deixem de pestes porcines, ens deixem de tot això. Vinga, va, anem a començar el programa d'avui. Qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu a la Costa Brava explicant que SOS Costa Brava alerta de les mancances als espais naturals protegits de la Costa Brava. Sergi.
Doncs sí, ho diu a través d'un informe que va ser presentat a Girona i elaborat per Albert Albertí, on es posa sobre la taula l'estat de protecció i gestió d'aquests espais naturals de la Costa Brava. L'informe reflecteix de forma concisa les deficiències que existeixen en parcs naturals, com el del Cap de Creus, els Aiguamolls de l'Empordà, el Montgrí i Illes Medes, però també en d'altres espais d'especial interès natural o altres inclosos a la xarxa Natura 2000. Alerta en primer lloc sobre els problemes administratius de gestió i ho fa assenyalant la manca de plans especials, plans de regulació d'usos, òrgans gestors específics o bé una delimitació definitiva. Només el Parc Natural de Cap de Creus i Castell Cap Roig compten amb plans especials de protecció i tan sols el Cap de Creus i Illes Medes compten amb un pla regulador d'usos i gestió aprovat en data de 2025. Escoltem Rafael de Ribot, advocat de SOS Costa Brava.
És a dir, delimitació definitiva, pla especial de protecció, pla rector d'ús i gestió, pressupost i òrgan gestor. Sense aquests cinc elements no hi ha cap mena de gestió correcta, efectiva i mínima d'un espai natural. No és que ho digui SOS Costa Brava, és que ho diu la llei, no? I imagineu dels nous espais de la Costa Brava, que cap d'ells conté el compliment d'aquests 5 requisits mínims per fer una política d'espais naturals efectiva.
Més enllà de les deficiències evidents en la gestió, l'informe assenyala de ple les amenaces més importants, com ho són l'impacte del turisme desmesurat, el fondeig incontrolat, les activitats extractives dins els límits de l'espai protegit, els planejaments urbanístics i les espècies invasores.
Però tenim les praderies de Posidònia que resulta que no estan en la realitat no estan protegides perquè el fondeig continua practicant-se i no hi ha cap mena de prohibició. Si no tenim cap prut, excepte el de les Illes Medes i excepte el de Cap de Creus, banda marina, que s'acaba d'aprovar el juliol, clar, la resta d'espais és igual que una part de muntanyes de Begur tingui una protecció marina sobre el paper, si és zero, si no hi ha cap prohibició concreta.
Com a mesures més urgents, tant l'informe de SOS Costa Brava reclamen la necessitat d'ampliar l'àmbit protegit per garantir la connectivitat ecològica entre els espais de Natura 2000 del litoral gironí, així com també completar els instruments pendents de planificació i dotar els espais d'òrgans gestors i pressupostos reals.
La mínima en aquest cas a petició de SOS Costa Brava és que es compleixi la llei, que es desenvolupi el PEIN, el Pla d'Espais d'Interès Natural del 92, i que es compleixi la Llei d'Espais Naturals catalana de 1985. Aquesta llei requereix el Pla Especial i requereix el Pla Rector d'Ús i Gestió i requereix pressupost per fer polítiques i requereix un òrgan de gestió. Aquesta és la mínima reclamació per salvar un dèficit que dura ja més de 33 anys.
Per altra part, l'entitat continua reclamant l'aprovació definitiva de la llei del Conservatori del Litoral, una eina de protecció essencial per protegir el litoral de nous plans urbanístics.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. Les confraries de pescadors consideren indignant la proposta de la Comissió Europea de reduir al 65% l'esforç pesquer cel.
Sí, Marina, la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors denuncia que la proposta de la Comissió Europea per al Pla Multianual de la Mediterrània, que preveu una reducció del 65% de l'esforç pesquer, és indigna i posa en risc la continuïtat del sector. El text de Brussel·les deixaria la flota catalana amb només 9 dies de feina a l'any, ampliables com a màxim a 130. El sector ho considera inviable i reclama almenys 180 dies per embarcació i l'eliminació de la quota de gamba vermella, que segons els informes científics es troba en nivells sostenibles. El president de la Federació, Antoni Abad, denuncia que la proposta no té en compte la recuperació dels estocs ni l'esforç fet per la flota catalana amb mesures de selectivitat, vedes i millores tècniques. Assegura que la comissió fa anys que posa Catalunya com a exemple de bona gestió, però ara presenta un plantejament que podria condemnar el sector a desaparèixer. Aquesta crisi del sector català coincideix amb la posició expressada pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, que considera que la proposta de Brussel·les està desconnectada tant de les dades científiques com de la realitat socioeconòmica de les comunitats pesqueres catalanes. El govern català demana al Ministeri que lideri un front comú mediterrani per frenar la proposta si no incorpora les demandes del sector. Mentrestant, el govern espanyol destaca que el nou informe de la Comissió General de Pesca del Mediterrani confirma una recuperació clara dels recursos, amb menys pressió pesquera i més biomassa. Tot i això, el sector català insisteix que la proposta de Brussel·les ignora aquesta evolució i reclama que el Consell d'Agricultura i Pesca de la Unió Europea de la setmana vinent reconegui els esforços de la flota. El nou informe de la Comissió General de Pesca del Mediterrani sobre l'estat de la pesca al Mediterrani i al Mar Negre confirma una recuperació notable dels recursos. La pressió pesquera s'ha reduït un 50%, la biomassa ha augmentat un 25% i les poblacions en situació no sostenible han passat del 73% al 52% en una dècada.
L'Ajuntament de l'Ampolla ha posat en funcionament el nou centre d'entitats, un espai destinat a donar servei i suport als clubs i associacions del municipi.
La iniciativa respon a les demandes de les entitats locals i té com a objectiu millorar l'organització i la dinamització del teixit associatiu del poble. El nou equipament ubicat al carrer Codines substitueix l'antic espai que compartia dependències amb l'Escola de Música en Harmonia. El canvi d'ubicació permet oferir unes instal·lacions més modernes, adaptades i funcionals, preparades per acollir activitats diverses. Meritxell Faiges és la primera tinent d'alcalde de l'Ampolla.
L'Ajuntament de l'Ampolla ha posat en funcionament recentment un nou centre per a poder acollir a totes les associacions, clubs i entitats que tenim aquí al poble per tal de facilitar-los el seu dia a dia. Este centre està destinat per a poder mantenir reunions i poder desenvolupar la seva tasca vital aquí a la nostra població. Este centre consta d'una sala gran per tal de poder fer reunions en més gent i a més hi ha dos despatxos per a poder fer reunions així de forma més íntima, diguem. A més, també s'ha disposat en este nou centre de tot un seguit d'armaris per tal de que cada associació, club o entitat pugui emmagatzemar tot el necessari, ja sigui material, papers.
Entre els nous serveis destaca la recuperació d'un espai propi per a la Creu Roja, que disposa d'un àmbit adequat per atendre usuaris amb privacitat i amb tots els recursos necessaris.
S'ha destinat un dels espais a la Creu Roja, que feia un any que no tenia lloc on atendre els seus usuaris. Ara, novament, a l'Ampolla, la Creu Roja podrà disfrutar, podrà gaudir d'un espai en totes les condicions necessàries per tal de poder ajudar els usuaris d'aquesta entitat.
El centre d'entitats també integra la nova oficina d'atenció a la ciutadania, un punt d'atenció proper i accessible que facilita tràmits i consultes als veïns i veïnes. L'Ajuntament preveu, a més, incorporar pròximament millores com nous equips audiovisuals, mobiliari i altres serveis que ampliïn la funcionalitat de l'espai.
Des de l'Ajuntament creiem que era una necessitat poder habilitar aquest espai per a totes les associacions i clubs, perquè creiem que la tasca que fan és vital per al teixit social del nostre poble.
Amb aquesta actuació, el consistori reafirma el seu compromís amb el moviment associatiu i el seu paper clau en la vida cultural, esportiva i social del municipi.
Ara fins a les costes del Garraf. A Cubelles, demà tornarà a sonar el sistema d'avís acústic del pla d'emergències de l'embassament del Foix. Guillem.
Doncs sí, es tracta d'un sistema d'avís acústic a la població en cas d'un trencament de la presa del Foix. Demà només s'activaran les quatre sirenes instal·lades al municipi cubellenc en una nova fase de validació del sistema i de la seva configuració. Les sirenes no sonaven des de mitjans d'octubre, quan es van dur a terme els primers tests. Aquestes proves formen part del procés d'implantació del sistema d'alerta, que encara continuarà amb més activacions controlades. Segons el calendari previst, tot el desplegament hauria d'estar completament enllestit abans d'acabar el 2025. Durant la prova, no caldrà fer cap actuació 112. Serà un test intern per garantir que el sistema funciona correctament quan sigui necessari.
Èxit de convocatòria un any més a la Fira de Santa Llúcia de Canyelles.
Doncs sí, la 23a Fira de Santa Llúcia de Canyelles ha tancat amb un balanç de 113.000 visitants, superant l'edició de l'any passat. Són dades de l'Ajuntament de Canyelles i que constaten com la Fira ha tornat a tenir l'èxit de convocatòria de les edicions anteriors. Com cada any s'han pogut resseguir o comprar productes entre una oferta de més de 350 parades amb productes nadalencs i tradicionals, artesania i alimentació. Enguany s'han ampliat les casetes de fusta amb la voluntat de garantir la qualitat d'una fira familiar. Una de les novetats més importants d'aquesta edició ha estat la transformació del castell en una gran exposició per acollir la fantasia dels contes màgics. Després de 6 anys d'acollir una recreació de Harry Potter, la màgia del món Disney ha omplert els espais amb recreacions de personatges de conte. Consolidada com la segona Fira de Nadal de Catalunya, la Fira de Santa Llúcia de Canyelles aspira a entrar al circuit de mercats nadalencs europeus i de moment s'ha presentat la candidatura a l'espera de tenir el resultat del 2026. Un dels actes destacats és aquest piromusical nadalenc que ha ofert un any més la pirotècnia igual i així es tancava la jornada de dissabte.
Anem fins a les costes del Maresme. Barcelona ha presentat el programa la programació de El Nadal al Port, que creix fins al moll de les Drassanes i es consolida com el gran esdeveniment marítim de les festes Oriol.
Doncs sí, aquest cas Costa Barcelonina ha arrencat aquest Nadal al Port des del 28 de novembre i s'allarga fins al 6 de gener al Port Vell amb un programa d'activitats totalment renovat. Hi haurà batejos de vela gratuïts o recorreguts nocturns amb una golondrina tematitzada. Fins al 6 de gener, els barcelonins i els visitants podran viure el Nadal més salat en un espai únic on la Torre de Jaume I es converteix en el gran arbre de Nadal del Port. L'ambient festiu també arriba fins al Portal de la Pau amb la façana de l'edifici de l'autoritat portuària il·luminada i un estel de llum de 17 metres que llueix al centre de la plaça. Un pòrtic de 12 metres d'alçada fet amb contenidors marítims dona la benvinguda als visitants a un Nadal on el mar és el protagonista. Els batejos de vela, com dèiem, impulsats per la Fundació Barcelona Capital Nàutica, conviden el públic a pujar a bord per descobrir la ciutat des del mar i comprovar que navegar també pot ser una experiència sostenible, inclusiva i accessible. Tampoc hi falten els vaixells històrics del Museu Marítim, com el Santa Eulàlia o el Far Barcelona, oberts al públic. A bord del Pailot Santa Eulàlia, una bústia reial esperarà les cartes dels més petits, que també podran visitar la carpa del museu per escriure-les. I per tercer any, l'embarcació de l'ONG Open Arms torna al moll de Barcelona. Tampoc hi faltaran els clàssics. La Copa Nadal del Club Natació Barcelona, el primer bany de l'any impulsat pel Club Natació Atlètic Barceloneta, o la Regata de Logues, organitzada pel Reial Club Marítim de Barcelona. També espais emblemàtics del port, com el Mare Magnum, l'Aquàrium, el Museu d'Història de Catalunya o el World Trade Center, s'hi sumen amb concerts i activitats pròpies. Per als més petits i no tan petits, hi ha el Fan Box, un parc inflable que és el més gran del món, que torna al pla de Miquel Taradell. I enguany se sumen dues noves atraccions, Energy i un arbre de boles accessible. I els dies 3 i 4 de gener, el moll oriental es transformarà en el centre d'operacions dels Reis d'Orient. Els infants podran entregar les seves cartes, participar en tallers i descobrir com s'organitza l'arribada de més esperada de l'any gràcies al Port Vell de Barcelona i a la Comissió de Festes de la Barceloneta. Un trenet nadalenc gratuït, ofert per Marina Vella, connectarà els principals punts del Port Vell amb el Tinglado Reial, ubicats als tinglados del moll oriental del Port de Barcelona.
I no deixem de parlar de Nadal perquè una trentena de persones han participat aquest diumenge a la setena trobada de Patchwork organitzat per l'entitat Cosim Arenys. Tots inscrits han pogut elaborar un personatge nadalenc durant la jornada que s'ha fet a la sala 1 d'octubre del Calisai.
Doncs sí, una trobada de patchwork organitzada per Cosim Arenys. Gemma Pou, una de les responsables de l'entitat, Cosim Arenys, explica que l'objectiu d'aquesta trobada és doble. Per una banda, mostrar la feina que fan des de l'associació i, sobretot, engrescar més gent a descobrir el món del patchwork. En aquesta edició, petits i grans han creat un nom, un ninot, de Nadal.
Molt contenta. És una trobada que cada any preparem amb molta il·lusió. És una manera, doncs, per una banda, d'ensenyar el que fem a la nostra associació i per una altra, doncs, d'anar animant a tothom que es comenci a aficionar en aquests treballs de costura, de fil i agulla. Hem fet una proposta, un nom, un nadalenc, val, amb una tècnica inspirada en el long cabin, que en el món del patchwork és un dels blocs potser més senzills de fer, però els que comencen, i doncs, tots els participants marxaran d'aquí doncs, amb aquest nom, que a més a més el farcim i que el podran posar doncs, a casa seva per decorar aquest Nadal.
Al marge del taller, els visitants han pogut veure una exposició amb diferents treballs realitzats per membres de Cosim Arenys. L'associació es reuneix cada dimecres a 7:45 del vespre per cosir plegats i al llarg de l'any organitzen altres activitats com un taller de patchwork al juliol per infants i joves i una trobada especial emmarcada en el Dia Mundial del Càncer de Mama.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que el Port de Tarragona se suma a la campanya solidària de Nadal Llum per la Dignitat de Càritas Tarragona i compra 300 garlandes de llums solars. D'aquesta manera referma el seu compromís amb les iniciatives socials que treballen per fer una ciutat més justa i integradora. La campanya de Nadal Llum per la Dignitat, impulsada per Càritas Interparroquial de Tarragona, té com objectiu obtenir finançament pel projecte socioeducatiu Som i Tot, tots mitjançant la venda de garlandes de llums nadalencs que funcionen amb energia solar i que poden utilitzar-se a l'exterior. L'autoritat portuària és una de les entitats del territori que s'ha sumat a la campanya i ha adquirit un total de 300 garlandes que repartirà a la seva plantilla i també altres col·laboradors i col·laboradores de la institució. El president del Port de Tarragona, Santi Castellà, explica que la pobresa és una problemàtica que s'ha d'abordar cada dia i que la solidaritat és molt important per la nostra societat.
És una campanya destinada en el Nadal a col·locar llum per recordar la igual dignitat de totes les persones i per tant que l'exclusió per motius econòmics, que la pobresa és un problema que tenim que abordar cada dia i que la solidaritat entre veïns, l'acció que desenvolupa, entre d'altres, Càritas, és important per la nostra societat.
La iniciativa recapta fons per recaptar fons pel projecte Som-hi Tots, que garanteix el benestar d'una cinquantena d'infants de la ciutat que es troben en situació de vulnerabilitat i exclusió social. Ofereix acompanyament i suport amb els deures a nens i nenes de 6 a 12 anys fora de l'horari escolar. I el Butlletí Oficial de l'Estat ha publicat aquest dilluns la formalització del contracte per executar les obres del camí de ronda entre les platges de la Savinosa i la Rabassada a Tarragona. El projecte està impulsat per la Diputació de Tarragona i avalat per la Direcció General de Costes de l'Estat. Els treballs els durà a terme Serranco S.A.U. per un import de 789.900 euros. Precisament aquest dissabte, més d'un centenar de persones es van concentrar per demanar que les obres no es facin. Convocats tots per la plataforma SOS Costa i Camp de Tarragona, consideren que el projecte atempta contra el medi natural i posa en risc l'espai, ja que es preveu construir una pista de 5 metres d'ample per vianants i bicicletes. Volem saber quin temps farà la nostra mar. Ens ho explica el Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Situació molt plàcida i força calmada, la que esperem a gran part del litoral al llarg del que queda d'aquest dilluns. Per tant, ha començat el desembre ja sense temporals i de moment amb vent és feble, dominant del sud o del sud-oest. Només queda una miqueta de tràngol mar endins amb aquesta mar de fons del nord-est o de nord a la Costa Brava. Ja diem el vent feble, més aviat dominant de garbí, de llebeig o de sud, i amb un ambient força agradable a totes les platges. Pel que fa al dimarts, aquest vent es reforçarà una miqueta una altra vegada, sobretot serà a la Costa Daurada, vent de ponent o més aviat amb estrelat. Ja durant la tarda i vespre del dimarts es reforçarà més entre el Baix Ebre, el Baix Camp i la comarca del Tarragonès, i també a darreres hores del dimarts entrarà la tramuntana al nord de la Costa Brava. En general, però, estarem entre marejol i maró, com a molt durar la tarda, a la costa del Baix Ebre i del Montsià. N'estem pendents a la xarxa.
Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha la Mireia. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Comencem destacant que l'autopista P7 hi ha un carril obert per circular, Llinars del Vallès en sentit Girona, per un accident hi ha retencions des de la Roca del Vallès, també retencions de Santa Perpètua de Mogoda, Barberà del Vallès en sentit Tarragona, la B30, lateral de la P7 i a cua Barberà en tots dos sentits, a la 6.8 a l'autopista del Vallès i a cua de Barcelona, Montcada i Reixac en sentit nord, al sentit Terrassa, per un vehicle variat que talla un carril a l'altura de Montcada i Reixac, 58 i a la C33, a més hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la pota nord, a la B20 aturades de Badalona a Barcelona en sentit sud, a la 2 de retencions entre Sant Joan d'Espí i Cornellà en sentit Barcelona. Un cop a Barcelona, a la ronda litoral, hi ha retencions des Madrid de Barceloneta en sentit Llobregat i de Poble Nou al Nus de Trinitat en sentit Besòs. I a la ronda dalt hi ha retencions entre Pedralbes i Sant Gervasi en tots dos sentits, sobretot en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Només una gota. Podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Les profunditats de l'actualitat.
I avui a la Randa Mar ens volem posar al dia d'un projecte molt interessant. És el ResMet, una investigació sobre el moviment i comportament dels peixos que ens descobreix dades molt sorprenents, Sergi.
Sí, Marina, dades que permeten, per exemple, als científics entendre molt millor la vida dels peixos i les estratègies en el seu dia a dia. En parlem un cop més amb el seu director, l'alma mater del projecte, el biòleg Bernat Areu. Bernat, benvingut a la Randa Mar una altra vegada.
Hola, moltes gràcies.
Bernat, ara feia temps que no xerràvem al voltant del ResMet, potser un parell o tres d'anys. Primer de tot, en quin moment es troba ara el projecte?
Bueno, doncs es troba en un molt bon moment perquè vam fer aquest primer projecte, o sigui, el ResMet, no?, que vam estar treballant i vam treure forces dades. I quan es va acabar, perquè són projectes que tenen una durada determinada, que eren 4 anys en el seu moment, després del 2024, vam demanar la continuació d'aquest projecte, són projectes europeus, i els va agradar i vam poder doncs, renovar aquest projecte i continuar amb el que ara anomenem el ResMet Plus, però bueno, seguim bàsicament la mateixa filosofia del projecte i augmentant això, el número d'espècies, etcètera.
Recorda'ns una mica o fes memòria a les quatre directrius bàsiques o les quatre o el desenvolupament bàsic d'aquest ResMet.
Sí, mira, una mica la idea del projecte era, i en base a l'experiència que teníem aquí a la Costa Brava i a la costa en general, era que hi ha poblacions de peixos que tenen un gran interès comercial i interès per conservar aquest recurs, i paral·lelament doncs, hi ha una gestió que s'està fent a través d'àrees marines protegides, la gestió de pesca fora de les àrees marines protegides, etc. Però sí que vam identificar que aquesta gestió està una mica fragmentada, compartimentalitzada, de forma que les reserves doncs, gestionen les altres reserves i prou, o sigui, no hi ha prou coordinació, creiem, amb la gestió pesquera. Després hi ha Espanya i França, que són països diferents amb normatives diferents, i una mica la idea que ens vam plantejar va ser donar-li la volta, és a dir, plantejar-nos com es mouen els peixos, quins hàbitats fan servir, com es mouen al llarg de l'any, etc. I a partir d'aquí, a partir d'entendre quina és la necessitat especial dels peixos i com es mouen, doncs replantejar una mica les mesures o avaluar una mica o les mesures de gestió per intentar doncs, millorar la gestió, optimitzar els recursos que dediquem a la gestió i millorar la conservació d'aquests recursos, no?
Bernat, portàvem o veu començar, o en la primera fase del projecte partíem d'uns 94 receptors acústics, si no vaig errat. Aquesta xifra l'heu ampliat? O sigui, de quants punts de control compteu ara mateix?
Sí, mira, doncs hem ampliat bastant aquesta xarxa en diversos sentits. En el primer projecte ens vam centrar a la zona que anava des de la badia de Pau fins a Banyuls, de la reserva marina de Banyuls de França, i cada cop que hem anat augmentant aquestes escales, ja fa temps que estem treballant amb això, però ens hem adonat que ens quedava curta aquesta escala especial, no? O sigui, que hi havia peixos que anaven més enllà d'aquesta xarxa, no? Llavors, aquí en el projecte doncs, hem augmentat les escales i ara tenim hidròfons fins al delta de l'Ebre, o sigui, a tota la costa catalana. El que passa que no amb la densitat que a la costa Brava, o sigui, tenim en punts estratègics, i en total doncs, ara devem tenir entre 110 i 120 hidròfons al fons. Però és que, a més, estem en contacte amb investigadors francesos de CET, que era un institut molt potent de l'IFREMER, i aquesta gent també està treballant amb el mateix a tota la costa del Golf de Lleó, i tenen hidròfons a tot el Golf de Lleó fins a Marsella. I nosaltres, o sigui, estem en contacte, compartim la informació, perquè els seus hidròfons capten els nostres peixos i nosaltres captem els seus peixos, i a través d'aquesta European Tracking Network, que som tots els investigadors europeus que estem connectats i compartint dades, doncs podem compartir aquestes xarxes, i actualment tenim des del Delta de l'Ebre fins a Marsella els més de 500 quilòmetres de costa coberts per aquests hidròfons.
I en tots aquests anys, Bernat, què és el que us ha sorprès més de lo que heu pogut veure o de lo que ha sortit a la llum a partir d'aquests hidròfons, d'aquests punts de control?
Bueno, mira, aquest aquest projecte ha sigut molt divertit perquè cada cop que marcàvem una espècie diferent, doncs en sortien sorpreses, no? O sigui, sorpreses de, bueno, primer de tot, una mica el que ens esperàvem, hem vist que hi ha moltes estratègies de moviment diferents, no? O sigui, hi ha espècies que són molt resilients, no? Que són precisament les espècies que les roseres marines, doncs, afavoreixen més, no? Perquè no es mouen més. Altres espècies que sí que es mouen, o sigui, són resilients però fan moviments extraordinaris, no? Que poden córrer molts quilòmetres en un moment donat, normalment associats a la reproducció. Després hem vist espècies que estan en zones que no són rocoses, vale? Que estan a les badies de pals i de roses, vale? A les praderes d'aquestes de cimolacera, i per tant hem identificat, doncs, aquest hàbitat com molt important, com un hàbitat essencial per moltes espècies, perquè estan allà, s'hi alimenten, etc. A més hem vist que aquest hàbitat el fan servir com a corredor ecològic, o sigui, hi ha moltes espècies, com els espets o cèrvies o trencams, que van de meres a cap de creus i poden tornar en un mateix dia, però sempre passen per sobre aquestes praderes de cimolacera, de gram, que la fan servir com a connector ecològic, no? Després hem vist que són espècies que poden córrer, doncs, centenars de quilòmetres, les jurades, per exemple. Els francesos aquests de l'Ifremer, doncs, han marcat jurades per sobre Montpellier i han passat per aquí, han vingut a les Medes i després han tornat cap amunt. O van marcar salpes que van passar per aquí, per tota la costa, i després les han detectat a Barcelona. O sigui, ja estem veient, doncs, que hi ha moviments, doncs, realment molt, molt grans, no? I que ens trenca una mica els esquemes, no? de pensar que tots els peixos més o menys ja estan per allà mateix, però hem vist que no, que hi ha moltes estratègies diferents i poden córrer, doncs, centenars de quilòmetres.
Clar, això dels corredors biològics és molt interessant perquè en ecologia ho teníem present a nivell terrestre, no?, de les connexions entre les àrees de bosc o les àrees de muntanya, però fer veure que en això dintre el mar també existeix, suposo que a nivell de conservació també és importantíssim.
Sí, és una de les coses que hem trobat, doncs, que tenen probablement més interès i més aplicació directa a la conservació, no? Clar, pensa que en temes marins anem molts anys enrere a l'ecologia terrestre, no? Perquè, entre altres coses, perquè a terra és més fàcil treballar, en el sentit que, bueno, no hi ha la limitació d'estar sota l'aigua, els animals que es mouen, ocells, etc., poden funcionar, es poden detectar amb GPS, a sota l'aigua no, i la cartografia, no hem tingut fins fa poc una cartografia dels hàbitats ben definida. Aleshores, clar, ens ha mancat sempre molta informació i metodològicament era diferent, i clar, hi havia conceptes molt bàsics, molt clars, no, com això com la connectivitat o corredors ecològics, que són conceptes que estan molt clars en ecologia terrestre, però que en ecologia marina, doncs, no estan tan clars, no? I ara, doncs, se suposa que sí que passen, però una de les virtuts d'aquest projecte és que estem demostrant, estem posant dades sobre la taula, estem posant mapes que mostren efectivament, doncs, que tots aquests processos s'estan donant en aquestes escales especials, no?
La importància, Bernat, en quant a un equip multidisciplinar, perquè vosaltres us feu servir també, o molta part, de pescadors que són els propis que marquen, no?, aquells peixos, o que els hi posen el marcatge que després detecten els hidròfons.
Sí, efectivament. O sigui, a veure, aquest projecte, o sigui, els pescadors, o sigui, tots els actors del territori, pescadors, els professionals de pesca artesanal, pescadors també participen els gestors, els propis gestors dels parcs naturals i de pesca. O sigui, és un projecte que des del principi vam intentar incloure, doncs, tots aquests actors, perquè d'altra manera hauria estat impossible. I concretament, entre els pescadors, doncs, hauria estat impossible, perquè és el que dic sempre, no? Dir, jo soc biòleg, però soc un biòleg que ens passem el dia al despatx i a l'ordinador, i en canvi són els pescadors que estan al camp i que veuen les coses i que pesquen els peixos i que saben pescar, i en aquest sentit, doncs, ens han ajudat moltíssim. O sigui, que hauria estat impossible, doncs, avançar com hem avançat, no? O sigui, realment ha estat una interacció molt bona, i a més per les dues parts, no? O sigui, jo crec que per les dues parts. O sigui, clar, nosaltres ja només per la part logística, però si no després també per la informació que hem obtingut dels pescadors, perquè, és el que dic, o sigui, ells són els que estan cada dia al mar, veuen coses, veuen patrons que nosaltres desconeixem, i aquesta interacció doncs, ens ha fet doncs, molt interessant el projecte, no? I nosaltres doncs, també els proporcionem o sigui, tota la informació que anem tenint d'aquests peixos, d'aquests moviments, etcètera, doncs, també els anem transferint, no? I realment ha sigut molt interessant en aquest sentit, no?
Hi ha dos peixos que m'agradaria que ens parlessis una mica. Primer de tot, per la importància especial i per tot el que se'n parla, amb el marcatge de tonyines també hi col·laboreu? En el cas Resmet també té la tonyina com un peix que, del qual el segueix?
Doncs mira, no. La tonyina és un peix que no hem tractat perquè, bueno, entre altres, perquè és complicat, a més és un peix que és, està protegit, etcètera. Tenim tots els permisos, evidentment, per treballar-hi, però no ens hem ficat massa, perquè a més també té una part molt pelàgica, i nosaltres treballem, per la metodologia que tenim, aquests hidròfons que estan arran de costa, treballem sobretot amb les espècies que són més costaneres, no? I amb tonyines no hi hem treballat. No.
L'altra espècie, que pel que em dius, no sé, jo diria que tampoc, és en el cas, però sí que havíem vist, llegit o escoltat que s'havien fet sessions de marcatges, els de les tintureres, per exemple, aquí al Cap de Creus.
Sí, no, amb tintureres sí que hi hem treballat, perquè precisament una altra cosa un altre objectiu nou del projecte Resmet Plus és el mirar els hàbitats que es creen al voltant d'aquests canyons submarins, el canyó de Cap de Creus i el canyó de Begú, perquè són hàbitats també, tot i que són pelàgics, són molt determinats, perquè el fet d'haver-hi aquests canyons doncs, creen afloraments d'aigua fonda, són zones més riques, i sí que s'ha vist doncs, que hi ha agregacions d'aquestes espècies. No? I en aquest sentit doncs, hem estat treballant juntament amb el projecte de taurons de sotamar, de Cadaqués, que ja fa temps que hi treballen, també amb l'Institut de Ciències del Mar, doncs hem estat treballant conjuntament doncs, per marcar precisament tintureres, val? I a més tenim hidròfons, hem instal·lat hidròfons a fondària, al voltant d'aquests canyons, per intentar doncs, detectar doncs, aquests peixos. No? Dar una mica l'objectiu de veure l'estacionalitat i la permanència d'aquests individus en aquesta zona d'aquí. Tot i que de moment no tenim dades, no tenim moltes dades o dades concloents per poder definir un patró d'aquests resultats. No?
I el futur, Bernat, cap on esteu encara en aquesta segona fase, aquest Resmet Plus i el que vindrà a partir d'ara? Per exemple, estem a punt de tancar un 2025. Quins deures teniu per l'any vinent?
Doncs una mica doncs, és acabar. O sigui, ara hem marcat aquest any, hem marcat doncs, també noves espècies. Portem cap a 30 i alguna espècies marcades diferents. Clar, això és interessant perquè, com et deia, o sigui, cada espècie doncs, és un patró diferent i estem mirant quin tipus de moviment o quines categories de moviment hi ha. I ara el que ens interessa sobretot és poder analitzar en profunditat aquestes dades, que ho farem aquest proper any. Estem treballant també per fer models de visualització d'aquestes dades, és a dir, estan intentant doncs, fer mapes interactius o gràfics que facilitin doncs, l'observació i interpretació d'aquests resultats, i això ho penjam a la pàgina web perquè doncs, tots els actors, tothom pugui doncs, consultar doncs, aquests resultats, no? són molt, molt intuïtius. Estem treballant també amb ports, perquè arrel dels pats del projecte Resmet vam veure que moltes espècies doncs, utilitzen els ports esportius o els ports de marcacions on són hàbitats doncs, que hi ha peixos a dins, o sigui, hi ha fars, hi ha llibres, etcètera, però també molts peixos de fora, molts pescadors entren a dins els ports, s'hi alimenten i surten, i també doncs, volem veure una mica doncs, la interacció d'aquests nous hàbitats. No? Estan incorporant, a més de noves espècies, nous hàbitats, i amb l'objectiu final sempre doncs, de tenir el màxim d'informació de com funciona a nivell ecològic doncs, tota aquesta zona i poder dissenyar eines de gestió més efectives. No? Mm-hmm. Una altra cosa que estem fent, aquest any estem incorporant doncs, la part genètica. I estem agafant mostres genètiques d'aquestes espècies per després doncs poder determinar quines poblacions o com s'estructuren aquestes poblacions. És a dir, si són poblacions que doncs són molt petites, són molt locals, o al revés, doncs són poblacions molt grans, doncs que ocupen molt, molt d'espai, i això també és molt rellevant a l'hora de gestionar. Aleshores, si veiem que són poblacions molt petites, doncs potser si una gestió més local ja és efectiva per aquestes poblacions locals, si és una població molt extensa, doncs aquí sí doncs, que s'ha de coordinar doncs, diferents esforços en, segurament entre països, no?, per protegir doncs, tota aquesta gran població. No?
Doncs Bernat, moltíssimes gràcies per passar per la Ronda Mar. Anirem seguint el projecte, anirem seguint les novetats, totes aquestes novetats que ens has dit per l'any vinent, i enhorabona i endavant amb tot plegat.
Molt bé, doncs moltes gràcies a vosaltres pel suport i estem en contacte.
A reveure.
Moltes gràcies, Sergi, i moltes gràcies, Bernat, per apropar-nos a aquest projecte. Continuem parlant de projectes, però ara anem cap al port de Vilanova i la Geltrú, on s'han celebrat unes trobades per donar a conèixer una feina, la feina que es fa des del grup d'acció local pesquer Costa Central. Per saber més detalls de tot això, allí hi tenim el Guillem. Guillem.
Doncs avui estem aquí al port de Vilanova, on parlarem amb Alfons Garrido, tècnic del món marítim d'Arca. Bon dia, Alfons.
Bon dia.
La primera pregunta per la gent que no conegui, què és l'ARCA?
ARCA és l'Associació d'Iniciatives Rurals i Marítimes de Catalunya, que al final cap és una xarxa que agrupa tant els grups d'acció locals rurals com des de fa un parell d'anys també els marítims, i que treballa per dinamitzar, potenciar, enfortir i donar visibilitat i valor a la feina que fan aquests grups arreu del territori en el camp del desenvolupament local, tant de l'àmbit rural, del món rural, com de l'àmbit marítim.
Avui estem aquí al port de Vilanova. Per quin motiu? Què es celebra avui?
Aquesta visita s'emmarca dintre d'unes jornades que estem celebrant a Barcelona sota el títol de Cooperar per Transformar, que té per objectiu aplegar una trobada de tots els grups, tant rurals com marítims, de la Euroregió, tant de balears, catalans, com occitans, i també de la resta de l'Estat, amb l'objectiu, sobretot, de trobar-nos, de plantejar els reptes comuns que tenim, de trobar projectes concrets en què puguem cooperar, i, sobretot, donar valor i donar visibilitat a la feina que fan els grups a l'hora de dinamitzar i potenciar les comunitats rurals i marítimes.
Per què heu escollit Vilanova i també què us ha tret de, doncs, el GALP, en aquest cas, per dinamitzar una mica les activitats d'avui?
Des de la seva creació, GALP Costa Central ha estat un GALP que s'ha especialitzat o que s'ha caracteritzat sobretot per la seva caràcter innovador. I donar que també la proximitat de Barcelona i dels projectes interessants que s'estan desenvolupant aquí, vam pensar que seria una bona oportunitat d'aportar gent que no coneix moltes vegades el món marítim, que ve del món rural, a que conegui el que s'està fent des de l'àmbit del desenvolupament marítim. I per això hem pensat que Vilanova era un punt molt important i molt representatiu de la feina dels grups.
Què espereu, quin resultat espereu d'aquestes xerrades?
Sobretot és posar en contacte a gent que generalment no es troba. És sobretot un punt per generar intercanvi d'idees, per generar reptes, com abordar reptes que són comuns tant en l'àmbit rural com en l'àmbit marítim, posem el relleu generacional, el tema alimentari, com donar valor al producte, de com aconseguir donar visibilitat al sector primari en general, i també les tasques i feines que es fan dintre dels grups, de veure com es poden optimitzar, com es poden millorar i com es poden compartir amb la voluntat d'optimitzar-les.
Finalment, un cop feta ja aquesta xerrada aquí a Vilanova, quins projectes de futur teniu i si teniu a Vilanova com a punt de referència de cara a pròximes edicions?
Bé, el nostre treball d'ARC amb els grups de locals pesquers s'ha de potenciar. Tenim ganes de treballar amb ells per enfortir sobretot el que és la cooperació entre ells. I clar, Vilanova, amb aquesta voluntat sempre cooperadora que ha tingut i d'obrir-se a tots els projectes que s'impulsen, doncs clar, és un punt de referència que és d'ara i segurament serà també en el futur.
Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, Alfons.
A vosaltres.
Doncs també tenim per aquí a Xavier Sòcies, gerent del GALP, Costa Central. Bona tarda, Xavier.
Hola, bona tarda.
Si ens poguessis explicar una mica les activitats que s'han dut a terme durant avui, la visita aquí a Vilanova i la Geltrú.
Bueno, doncs sí, bàsicament les activitats que hem portat a terme han sigut dues. La primera ha sigut un esmorzar amb producte local, perquè han arribat relativament d'hora i vam pensar que els havíem d'acollir consumint producte de quilòmetre zero, producte local, etcètera, etcètera, que de fet és una de les finalitats dels grups d'acció local de pesca, que és reivindicar i valoritzar el producte local pesquer. Per tant, què millor que poder fer un esmorzar aquí a peu de llotja, cuinat per uns pescadors. I la segona activitat ha consistit en visitar tres projectes representatius dels que impulsem o els que s'han impulsat fins a data d'avui des del GALP Costa Central.
Ah, si ens podries explicar una mica en què consisteixen aquestes tres visites, aquests tres projectes que s'estan duent a terme aquí al GALP?
Sí, a veure, de fet, s'han triat tres projectes bastant diferents per poder mostrar una miqueta el ventall de possibilitats que oferim a l'hora de buscar promotors per poder finançar projectes, ja que, tot i que l'objectiu principal del GALP és donar suport al sector pesquer, això implica atendre-ho des de diferents prismes, no? Llavors, en aquest cas han sigut tres projectes. Un primer, que és un projecte de pesca-turisme, que consisteix, és un vaixell que tinc aquí darrere, consisteix en un pescador que vol diversificar la seva activitat i que per això ha fet tota una sèrie de modificacions al seu vaixell per poder tenir clients i poder portar-los, embarcar-los i sortir a fer pesca. En aquest cas, no tota la jornada pesquera, sinó adaptada perquè gent de carrer pugui tenir una jornada pesquera adaptada i poder tenir l'experiència del turisme pesquer. És pesca-turisme, és la primera embarcació a nivell del port de Vilanova que fa aquestes adaptacions. Després, canviant de registre, però també centrat amb el tema marítim, hem tingut el projecte de la UPC, de la Universitat Politècnica de Catalunya, que durant 2 anys seguits s'han finançat projectes per mirar de repoblar i fer observació de la pradera de Posidònia que hi ha davant de les costes de Vilanova. Aquesta pradera és un hàbitat per les espècies, és un regenerador de la biodiversitat i per tant necessita fer-li un seguiment i fins i tot mirada en la mesura possible repoblar-la. Per tant, dos projectes consecutius, 24 i 25, un d'ells va ser unes instal·lacions en forma d'aquaris, carpes, etc., per poder experimentar amb com es podria repoblar la Posidònia, i un segon, que en aquest cas seria el projecte de seguiment a través de tres vehicles: un vehicle de superfície, que és un vaixell, un robot, bàsicament, un vehicle immers sota l'aigua, que és també un robot, però en aquest cas que va per sobre la superfície del fons marí, i després un dron que des de l'aire també pot fer aquestes observacions. I el tercer projecte, que en aquest cas és un projecte de cooperació dels grups d'acció local de Catalunya, dels pesquers de Catalunya, que consisteix en un projecte de formació pels orientadors laborals per donar eines i informació sobre entendre la possibilitat de la pesca com una sortida professional.
El GALP, en aquest cas, en quina condició entra en tots aquests experiments? Perquè són, ja ho comentaves ara, portats per gent exterior, la UPC o, en aquest cas, un pescador. En quina condició entra el GALP?
A veure, el GALP, en aquest sentit, el primer que fa és que nosaltres, com a GALP, Grup d'Acció Local Pesquer, tenim un full de ruta, que és una estratègia, i aquesta estratègia té diferents objectius estratègics. Nosaltres mirem de detectar possibles, com bé has dit, promotors que vulguin tirar endavant projectes relacionats amb algun dels objectius estratègics, ja sigui recerca, sostenibilitat, activitats pesqueres, valorització del producte, relleu generacional, el que sigui. Un cop els detectem, els acompanyem en la redacció del projecte perquè puguin presentar-se les línies d'ajuts que nosaltres també gestionem o ajudem a gestionar per tal de que siguin beneficiaris d'aquests ajuts i puguin tirar endavant aquests projectes.
Finalment, quin impacte espereu que des del GAP tinguin aquestes xerrades?
A veure, de fet avui l'impacte que tenim bàsicament són els assistents, són grups d'acció local, gerents de grups d'acció local, per tant, i sobretot també de l'interior, perquè això forma part de les jornades Cooperar per Transformar, que organitza ARCA, i per tant aquí el que busquem és sobretot generació d'idees, sinergies, intercanvis, perquè qui ve aquí són gent que es dediquen al mateix que jo faig, en aquest cas a nivell costaner, però en territoris d'interior. Visibilitzar la feina que es fa des del grup d'acció local, visibilitzar els impactes d'en territori en concret amb els promotors i després, com he dit abans, generar aquestes sinergies i aquest coneixement compartit.
Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, Xavier.
Moltes gràcies a vosaltres.
Així arribem al final d'aquesta primera hora de Arran de Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins a les 6 de la tarda. No marxeu.
Tirar-s'hi de cop, jugar-s'ho tot. Que la vida sempre és un absurd. Fins que trobes llocs on partir pots tornar a ser tu. Ja no faig el mort, sempre viscut. Potser la deriva...
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Tener la razón, no me vengas pidiendo perdón, no me digas que ha sido un error, que lo sientes. En fin, ¿de qué sirve un futuro ideal construido en terreno ilegal o un pasado que me hace dudar del presente? Palabras de amor, intenta que quieran decir lo que yo no me atrevo y yo
xarxa. Bona tarda, són les 5 notícies. Serveis socials de l'Ajuntament i Creu Roja fan un bon balanç dels